Ràdio Alcoi obrim el racó del crim amb Mario Candela. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Avui marxem cap a Cocentaina per escriure una part de la història de la crònica negra, en aquest cas de la comarca.
La comarca, sí. Un episodi insòlid que va ocórrer a Cocentaina a l'estiu de 1987, quan accidentalment l'arma d'un guàrdia civil es va disparar dins d'un pub, el Romboid, i va fer un forat i gravíssimes lesions a un amic que estava al costat, i de com este cas va acabar suscitant una discussió bastant insòlita en el Tribunal Suprem, que es va resoldre satisfactòriament en este cas per al perjudicat, que era el malalt. En un cas que han tingut l'oportunitat de poder parlar amb Vicent Boronà Berset, que ha confessat que és un dels molt pocs casos penals que ha portat al llarg d'una trajectòria d'advocat civil, especialment laboral.
Què és el que va passar aquell dia a Cocentaina?
Feia una nit tranquil·la d'estiu a Cocentaina, i tot era dissabte a la nit, però que la fulla del calendari ja havia canviat a diumenge perquè era tard. I precisament perquè era tard d'hora, com es va dir mesos més tard del judici, la parella rural de la Guàrdia Civil va veure que l'establiment Romboid, que estava ubicat dalt de tot al Passeig Comtal, que va ser un dels pubs més històrics de Cocentaina en l'època de la transició, estava obert encara. Doncs, segons es va dir al judici, pues la parella va decidir entrar per advertir al propietari que era molt tard d'hora i preguntar-li per què no havia tancat. No? Aquella nit es trobava a l'establiment el contestat Vicent Valls i Borra, assentador de fuites de professió i que coneixia molt d'un dels guàrdies civils. Tots dos van començar a xerrar i Vicent li va preguntar a la gent per l'arma que portava, quines característiques tenia, que era un Star 9mm Parabellum, una denominació de funest record en aquest país perquè era l'arma que utilitzava ETA habitualment. La gent va accedir a la petició, va retirar el carregador, va verificar que no hi quedava cap bala i la va deixar a l'amic.
Lo normal en un pub de Cocentaina, no?
Normal, però bé, la gent fins així va actuar correctament perquè va verificar que no. Esta persona i les que l'acompanyaven pues, van mirar l'arma, la van comprovar i li la van tornar, no? El drama va succeir quan el guàrdia civil la va muntar, perquè la va muntar quan va ficar el carregador, l'arma es va disparar i li va pegar una bala a menys d'un metre de distància a l'estómac del seu amic, que li va provocar un forat de considerables dimensions i unes ferides gravíssimes. El van traslladar urgentíssimament a l'Hospital Verge dels Lliris, on va ser operat quasi a vida o mort, i afortunadament després d'una llarga convalescència es va recuperar, encara que tota la vida ha patit seqüeles i li ha sigut impossible treballar. Mai millor dit que qui juga amb el foc corre el risc de cremar-se, per això que parlem de vegades dels perills de les armes, no? Evidentment, aquest gravíssim incident va conduir a un procés judicial que devia determinar fins on arribava la responsabilitat del guàrdia civil i quina compensació econòmica, si procedia, devia rebre el ferit per els enormes prejudicis que havia patit. El procés es va instruir al COI, va passar a l'Audiència Provincial d'Alacant, que va condenar a la gent com a penalment responsable d'una falta d'imprudència temerària a l'haver fet un ús inapropiat de la seva arma reglamentària. Més tard, el Tribunal Suprem va endurir la pena i la va catalogar com a delit. Tot i això, la pena va ser simbòlica i es va limitar a un mes de presó. Això sí, la reprimenda que li fa el Tribunal Suprem a la falta de professionalitat de la gent suposa que figurarà en els manuals de la Guàrdia Civil actuals, perquè la reprimenda va ser duríssima. De fet, el primer que li diu és que havia incomplit l'article 22 del, crec que era el 22.2, però no ho recordo exactament, del Codi dels Agents de Seguretat Pública, que diuen que en baix ninguna circumstància poden soltar la seva arma, i a partir d'ahir va anar, no? Per què va tindre repercussió nacional aquest assumpte i va acabar en el Tribunal Suprem? Perquè es va decidir per la part de la responsabilitat econòmica. És a dir, el propi Vicent Boronà va confessar que ni ell ni el seu client van atacar mai la gent, entre altres qüestions perquè estava clar que havia sigut un accident i del que es tractava era d'esclarir les conseqüències de l'accident, no d'anar contra la gent per pura maldat de fer-li mal a la persona, no? Vicent Bronà, com diuen, va defendre els interessos de Vicent Valls i li va aconseguir en l'audiència d'Alacant una forta indemnització que de fet era 50 voltes més elevada que la que demanava la fiscalia. L'audiència, en canvi, i així entrem en el territori interessant des del punt de vista del debat jurídic, l'audiència, com deia, va rebutjar que hagués existit una responsabilitat subsidiària per part del Ministeri de l'Interior, la qual cosa complicava el cobrament a causa de la limitació econòmica i salarial del Guàrdia Civil. És precisament en aquest punt on estava el cuit de la qüestió, perquè el que es va discutir jurídicament primer a l'Audiència d'Alacant i després al Tribunal Suprem en Madrid va ser si l'agent de seguretat de l'Estat estava en funcions dins del PAP i en el moment en què va deixar l'arma o, pel contrari, l'actuació havia estat a càrrec del ciutadà. Comencem en un tir...
Sí.
És un poc de... Com diuen, del teatre este de l'absurde, no? Una mica, comencem en una nit de cosentaina tranquil·la, un tret que altera l'ambient i una discussió jurídica en el Tribunal Suprem al voltant de les competències i atribucions de les patrulles rurals de la Guàrdia Civil. Que... Eso. I va ser això, si la gent estava en funcions dins del PAP i en el moment que va deixar l'arma o, pel contrari, l'actuació havia sigut del ciutadà. Això suposava que la seva condició d'agent públic era exempta a l'accident i que d'alguna manera el traje de Guàrdia Civil s'havia quedat fora del PAP, no?
I amb ell la responsabilitat del Ministeri de l'Interior.
Correcte. Allò va ser Vicente Bronà contra todos. Quasi el títol d'una pel·lícula, perquè el fiscal, l'advocat de l'Estat sempre defensa l'Estat, això és normal, ells mateixos, els magistrats de l'Audiència, van coincidir en que havia estat la persona i no el Guàrdia Civil qui havia estat responsable de la imprudència. La situació es va repetir al Tribunal Suprem, però en aquest cas els jutges van estar de l'opinió de Boronat i van resoldre amb molta contundència que qui havia actuat de forma incorrecta era el funcionari de les forces de l'ordre i clarament mentre estava de serveis. Per tant, hi havia una responsabilitat subsidiària de l'Estat que un temps més tard es va concretar en una forta aportació econòmica. Vicent Bronà recordava estos dies com ell ho definia, la pugna important jurídica que es va produir, perquè va ser un cas molt difícil a argumentar i a presentar d'una manera que pogués esclarir-se. De fet, recordo de quan vaig llegir aquesta sentència en l'any 90-92 que el Tribunal Suprem va utilitzar els mateixos articles que havia utilitzat l'Audiència per rebutjar la responsabilitat, va dir que precisament per els mateixos articles calia acceptar-la, no? I res, donat a la volta que Vicent Bronà també va insistir en que ells mai havien qüestionat l'actuació de la gent més enllà del necessari per al procés econòmic, no? I és un cas molt, Bronà diu que ha sigut un cas molt singular en la seva carrera, de les seves poques incursions en el món jurídic. Ell va començar a exercir en l'any 1958 i un episodi del que deixem constància i que malauradament ha perjudicat la vida d'una persona que crec que al final és el que s'ha de destacar, que no ha pogut desenvolupar la vida que ell hagués volgut tindre.
Arran d'un accident que va representar un fort litigi judicial al voltant de si el Guàrdia Civil estava o no en funcions aquella matinada de l'estiu de 1987 que hem recordat avui al Racó del Crim amb Mario Candela. Moltíssimes gràcies.
Hola, de res. Bona tarda.